Bona tarda, dimecres 9 de juliol del 2025. Us parla Martí González i això és l'Info Migdia.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem parlant de la plataforma Cultura al Carrer, que es fa gran i anuncia també més accions. La plataforma ja aglutina 70 entitats de la ciutat i compta amb el suport individual de més de 700 persones. Des del seu esclat per la Festa Major de Sant Cugat, va ser equiparable al del seguici d'inici, i dues setmanes després de la seva presentació en societat, la plataforma, com dèiem, ja té més de 70 entitats que li donen suport, culturals i de lleure i socials, a més de comptar amb el suport de 700 persones a títol individual. Aquest dimarts, en una roda de premsa celebrada al Passeig Octavià, la plataforma ha deixat clar que el seu impacte anirà més enllà de la Festa Grossa. Cultura al Carrer, diuen, només acaba de començar. Així ho han anunciat els seus portaveus, que han explicat que estan funcionant com una coordinadora i que ja estan preparant futures accions, tot i que han preferit no concretar-les. Tot i aquesta fulgurant evolució, en poc més de 15 dies, les reivindicacions de la plataforma es mantenen intactes. Els portaveus Núria Ras i Àlex Rossell han denunciat la situació límit que viuen moltes entitats a l'hora de desenvolupar les seves activitats a l'espai públic. Escoltem Núria Ras.
Us imagineu un Sant Cugat sense tot això? Qui voldria viure en un poble sense cultura al carrer, sense vida? Cada cop que volem dur a terme la nostra activitat als carrers i places de la ciutat, ens trobem davant de múltiples obstacles i inconvenients. Per aquest motiu, hem dit prou.
Tot aquest malestar, que es va fer especialment evident, visible durant la Festa Major, el moment en què la plataforma ha decidit impulsar una sèrie d'accions per denunciar aquestes limitacions. Entre les principals queixes hi ha la limitació horària fins a les 11 de la nit, el trasllat d'actes del centre cap a zones perifèriques, peticions de material municipal no ateses i un habitual silenci administratiu que asseguren dificulta la seva tasca i desincentiva a la participació cultural al carrer. Asseguren que avui dia ni l'alcalde ni la regidora de Cultura Núria Escamilla s'han posat en contacte amb el col·lectiu, malgrat que aquest aglutina actors diversos i ha generat ja un consens ampli, diuen, entre entitats d'àmbits i sensibilitats diferents. Per donar un tomb a aquesta situació, la plataforma reclama una administració facilitadora, amb tràmits més àgils, normes més flexibles i un accés realment universal a l'espai públic. Volem que les institucions ens ajudin, no que ens posin pals a les rodes, reclamen. També han demanat una revisió de les normatives municipals que, segons denuncien, responen més a lògiques restrictives que no pas a una voluntat d'impulsar la vida col·lectiva.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Més coses, precisament l'alcalde Josep Maria Vallès ha explicat, ha compartit un vídeo a les xarxes socials en què assegura que en poc temps Sant Cugat tornarà a estar net i polit, diu així, sobre el nou sistema de recollida, coincidint amb un moment de queixes per l'estat de la ciutat. Vallès, acompanyat de la tinent d'alcaldia de gestió urbana, mobilitat i canvi climàtic, Cristina Paraire, ha presentat alguns dels seus canvis relacionats amb el sistema de residus i neteja del municipi que arribaran entre finals d'agost i finals d'octubre. Precisament la publicació del vídeo coincideix en un moment en què hi ha força queixes de ciutadans sobre l'estat dels carrers. Els principals canvis del nou sistema de recollida de residus: està previst col·locar 3.067 contenidors nous, és a dir, la ciutat tindrà 637 contenidors més que actualment. Un cop ja estiguin instal·lats, en una segona fase, l'Ajuntament té previst posar en marxa el sistema de contenidors intel·ligents, de manera que, per obrir el contenidor i llançar les escombraries, caldrà una targeta. Aquest sistema ja es fa servir, de fet, en altres ciutats. El nou contracte també preveu augmentar la maquinària de neteja fins als 100 vehicles, fet que suposa doblar l'actual. En aquest cas, hi haurà vehicles específics pels barris de muntanya, on la topografia així ho requereix. A més, s'augmentarà la freqüència de neteja i recollida i s'eliminaran els contenidors soterrats al centre, entre d'altres. Pel que fa al calendari, el consistori començarà a retirar els contenidors soterrats a aquest agost. Serà al setembre quan arribi la nova maquinària i es farà una implementació progressiva d'aquest servei. A partir de l'octubre hi haurà un equip d'informadors del carrer per resoldre dubtes sobre el funcionament d'aquest nou sistema. Serà al març del 2026, de l'any vinent, quan s'espera fer ja definitivament el desplegament complet de la maquinària.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Més coses. Cugat Media entrevista una de les protagonistes del programa de Fidels contra Traïdors, Traitors, Espanya, a la 3 Media. Charo González ha devorat més de 3.000 llibres al llarg de la seva vida, molts d'ells de la novel·la, de novel·la negra. Ara ha estat protagonista, com dèiem, d'una d'aquestes històries de misteri com a participant del programa Traitors Espanya, de 3 Media, d'aquest 2025. I juntament amb el també català Juan Ferrer ha guanyat el concurs. Amb dos han compartit un premi de 50.000 euros. Traitors és un reality de Camula, el clàssic joc conegut com El Llop, El Poble o El Poble Dorm, en el qual durant una setmana 18 persones han de lluitar per arribar a la final. Alguns d'ells, però, són traïdors que tenen la capacitat d'eliminar un fidel cada nit. El programa es pot veure en streaming, com dèiem, a la plataforma A3Player. Charo, veïna de Sitges, és assessora fiscal de professió, però també és prescriptora de llibres a YouTube, de Dinamits, a un club de lectura a la Biblioteca de Vulpelleres, Miquel Batllori, i Contamina, col·labora també al programa de Ràdio Sant Cugat Lletres i Música, que presenta Mari Carmen Cinti i que es fa els caps de setmana. Cugat Media ha conversat, com dèiem, amb ella sobre aquest pas pel programa Traitors i del seu triomf. A la web www.cugat.cat en podeu llegir aquesta entrevista.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Media.
I també els podem explicar que Sant Cugat compta aquest estiu també amb 21 refugis climàtics, 13 interiors i 8 exteriors per fer front a la calor i a les onades de calor. L'objectiu d'aquests espais és proporcionar confort tèrmic i descans durant els mesos de més calor, especialment a la població més vulnerable, més d'aigua i espais per seure. Els horaris d'obertura del refugi seran els habituals a cada equipament i durant aquests mesos, a més, es compaginarà l'ús i el funcionament que ja té la resta de l'any. Els tres últims a incorporar-se a la llista van ser les piscines municipals del Parc Central, la Floresta i Vallureix, que podran obrir encara que entre de nou en fase d'emergència per sequera, en motiu d'aquest, com dèiem, refugi climàtic, en sobretot en, especialment en horari de calor, en onades de calor. I parlem d'esports perquè el futbolista santcugatenc del primer equip del Barça, Pau Víctor, ha concedit una entrevista en exclusiva a Cugat Media després de visitar el campus del Júnior aquest dimarts. L'exjugador del Júnior, de fet, ha parlat del seu futur i ha explicat que té contracte amb el Barça i està content, però els jugadors són ambiciosos i han de parlar amb el club i amb el míster també. Sobre Nico Williams també ha parlat, sobre un dels fitxatges frustrats del Barça aquest estiu. Ha destacat que Nico hagi decidit quedar-se al seu club, a l'Atlètic Club de Bilbao, per créixer, i ha dit que el Barça ja ha demostrat que aquesta passada temporada que compleixen els objectius. Però Víctor té un somni clar. Ha dit: vull guanyar la Champions amb el Barça. Té 23 anys i ha viscut una gran temporada amb el Barça després de guanyar la Lliga, la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya i quedar eliminat, com dèiem, a les semifinals de Champions. Es va guanyar quedar-se a l'equip blaugrana després d'una gran pretemporada amb gols decisius i amb el pas de les jornades i la temporada ha disposat, això sí, de pocs minuts. Ara toca tornar després de les vacances i afrontar el seu futur. A partir de la setmana vinent veurem si marxa cedit, una de les opcions més factibles, o es queda a la recerca de més minuts amb el primer equip. El Sant Cugatenc va iniciar-se a les categories formatives del Júnior, com dèiem, fins a cadet, on va marxar al Sabadell. D'allà va fitxar el Girona pel juvenil i després amb el filial i el primer equip. Una sessió de nou al Sabadell de Primera Federació, amb una gran temporada li va servir per fitxar pel Barça, completant una gran temporada també al filial blaugrana, sent el màxim golejador de la categoria. I encara en futbol, Joel Bravo seguirà al capdavant del Sant Cugat masculí. El conjunt vermell i negre continua al grup 3 de la primera catalana. Afronta la segona temporada de Joel Bravo com a màxim responsable del primer equip masculí del Sant Cugat, que ho compaginarà amb la de nou director esportiu de l'entitat. L'equip vermell i negre continuarà al grup 3 de primera catalana, com dèiem, i cercarà l'ascens a la Lliga Elite. Els vermell i negres volen millorar la cinquena plaça assolida la temporada passada en el primer any de Bravo a la banqueta vermell i negre. Com dèiem, l'objectiu és l'ascens. El tècnic vol assolir l'ascens en aquesta Lliga Elite, la màxima categoria catalana, i ja ho va deixar ben clar la passada temporada, tot i fer una bona campanya, la irregularitat com a visitant durant aquest curs passat ha passat factura. Sobre la plantilla s'esperen alguns canvis que es faran oficials les properes setmanes. A la llista de baixes confirmades trobem a Ferran Roca, que marxa al Parets, a Juan Pablo Sepúlveda, el 25 de setembre, i rival dels santcugatencs, de fet, en aquesta primera catalana, aquest grup 3, i Cristian Gómez, el Sant Juan de Moncada de la Lliga Elite. I un últim punt d'esports, en aquest cas a tenis taula, perquè la jugadora del Dos Torres Sant Cugat, Laia Cid, s'ha programat campiona d'Espanya sub-10 en una competició disputada a Almeria. Cid segueix amb la seva progressió i hegemonia en l'àmbit estatal i català. La resta de representants santcugatencs també han aconseguit bons resultats, com el de Teo Molinero, 30è a la general i 6è en sub-9, i Alexander Jiménez, 33è a la general. Info
Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I fins aquí les notícies d'aquest dimecres, 9 de juliol del 2025. Us ha parlat Martí González. Evidentment, podeu seguir la informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, @cugatmedia.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Viu el 30è aniversari de PortAventura World amb les atraccions més icòniques, grans novetats i FiestaVentura. Un nou show amb 300 drons que il·luminen el cel, el ritme de la música i la pirotècnia en una experiència inoblidable. PortAventura World, made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros. Consulten les condicions al nostre web.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bona tarda, dimecres 9 de juliol del 2025. Us parla Martí González i això és l'Info Migdia.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem parlant de la plataforma Cultura al Carrer, que es fa gran i anuncia també més accions. La plataforma ja aglutina 70 entitats de la ciutat i compta amb el suport individual de més de 700 persones. Des del seu esclat per la Festa Major de Sant Cugat, va ser equiparable al del seguici d'inici, i dues setmanes després de la seva presentació en societat, la plataforma, com dèiem, ja té més de 70 entitats que li donen suport, culturals i de lleure i socials, a més de comptar amb el suport de 700 persones a títol individual. Aquest dimarts, en una roda de premsa celebrada al Passeig Octavià, la plataforma ha deixat clar que el seu impacte anirà més enllà de la Festa Grossa. Cultura al Carrer, diuen, només acaba de començar. Així ho han anunciat els seus portaveus, que han explicat que estan funcionant com una coordinadora i que ja estan preparant futures accions, tot i que han preferit no concretar-les. Tot i aquesta fulgurant evolució, en poc més de 15 dies, les reivindicacions de la plataforma es mantenen intactes. Els portaveus Núria Ras i Àlex Rossell han denunciat la situació límit que viuen moltes entitats a l'hora de desenvolupar les seves activitats a l'espai públic. Escoltem Núria Ras.
Us imagineu un Sant Cugat sense tot això? Qui voldria viure en un poble sense cultura al carrer, sense vida? Cada cop que volem dur a terme la nostra activitat als carrers i places de la ciutat, ens trobem davant de múltiples obstacles i inconvenients. Per aquest motiu, hem dit prou.
Tot aquest malestar, que es va fer especialment evident, visible durant la Festa Major, el moment en què la plataforma ha decidit impulsar una sèrie d'accions per denunciar aquestes limitacions. Entre les principals queixes hi ha la limitació horària fins a les 11 de la nit, el trasllat d'actes del centre cap a zones perifèriques, peticions de material municipal no ateses i un habitual silenci administratiu que asseguren dificulta la seva tasca i desincentiva a la participació cultural al carrer. Asseguren que avui dia ni l'alcalde ni la regidora de Cultura Cultura, Núria Escamilla, s'han posat en contacte amb el col·lectiu, malgrat que aquest aglutina actors diversos i ha generat ja un consens ampli, diuen, entre entitats d'àmbits i sensibilitats diferents. Per donar un tomb a aquesta situació, la plataforma reclama una administració facilitadora, amb tràmits més àgils, normes més flexibles i un accés realment universal a l'espai públic. Volem que les institucions ens ajudin, no que ens posin pals a les rodes, reclamen. També han demanat una revisió de les normatives municipals que, segons denuncien, responen més a lògiques restrictives que no pas a una voluntat d'impulsar la vida col·lectiva.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Més coses, precisament l'alcalde Josep Maria Vallès ha explicat, ha compartit un vídeo a les xarxes socials en què assegura que en poc temps Sant Cugat tornarà a estar net i polit, diu així, sobre el nou sistema de recollida, coincidint amb un moment de queixes per l'estat de la ciutat. Vallès, acompanyat de la tinent d'alcaldia de gestió urbana, mobilitat i canvi climàtic, Cristina Paraire, ha presentat alguns dels seus canvis relacionats amb el sistema de residus i neteja del municipi que arribaran entre finals d'agost i finals d'octubre. Precisament la publicació del vídeo coincideix en un moment en què hi ha força queixes de ciutadans sobre l'estat dels carrers. Els principals canvis del nou sistema de recollida de residus: està previst col·locar 3.067 contenidors nous, és a dir, la ciutat tindrà 637 contenidors més que actualment un cop ja estiguin instal·lats. En una segona fase, l'Ajuntament té previst posar en marxa el sistema de contenidors intel·ligents, de manera que per obrir el contenidor i llançar les escombraries caldrà una targeta. Aquest sistema ja es fa servir, de fet, en altres ciutats. El nou contracte també preveu augmentar la maquinària de neteja fins als 100 vehicles, fet que suposa doblar l'actual. En aquest cas, hi haurà vehicles específics pels barris de muntanya, on la topografia així ho requereix. A més, s'augmentarà la freqüència de neteja i recollida i s'eliminaran els contenidors soterrats al centre, entre d'altres. Pel que fa al calendari, el consistori començarà a retirar els contenidors soterrats aquest agost. Serà al setembre quan arribi la nova maquinària i es farà una implementació progressiva d'aquest servei. A partir de l'octubre hi haurà un equip d'informadors del carrer per resoldre dubtes sobre el funcionament d'aquest nou sistema. Serà al març del 2026, de l'any vinent, quan s'espera fer ja definitivament el desplegament complet de la maquinària.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Més coses. Cugat Mèdia entrevista una de les protagonistes del programa de Fidels contra Traïdors, Traitors, Espanya, a la 3 Mèdia. Charo González ha devorat més de 3.000 llibres al llarg de la seva vida, molts d'ells de la novel·la negra. Ara ha estat protagonista, com dèiem, d'una d'aquestes històries de misteri com a participant del programa Traitors, Espanya, de 3 Mèdia, d'aquest 2025. I juntament amb el també català Juan Ferrer ha guanyat el concurs. Amb dos han compartit un premi de 50.000 euros. Traitors és un reality que emula el clàssic joc conegut com el Llop, el Poble o el Poble Dorm, en el qual durant una setmana 18 persones han de lluitar per arribar a la final. Alguns d'ells, però, són traïdors que tenen la capacitat d'eliminar un fidel cada nit. El programa es pot veure en streaming, com dèiem, a la plataforma A3Player. Charo, veïna de Sitges, és assessora fiscal de professió, però també és prescriptora de llibres a YouTube, dinamitza un club de lectura a la biblioteca de Vulpelleres, Miquel Batllori, i Contamina col·labora també al programa de Ràdio Sant Cugat Lletres i Música, que presenta Mari Carmen Cinti i que es fa els caps de setmana. Cugat ha conversat, com dèiem, amb ella sobre aquest pas pel programa Traitors i del seu triomf. A la web www.cugat.cat en podeu llegir aquesta entrevista.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I també els podem explicar que Sant Cugat compta aquest estiu també amb 21 refugis climàtics, 13 interiors i 8 exteriors per fer front a la calor i a les onades de calor. L'objectiu d'aquests espais és proporcionar confort tèrmic i descans durant els mesos de més calor, especialment a la població més vulnerable, més d'aigua i espais per seure. Els horaris d'obertura del refugi seran els habituals a cada equipament i durant aquests mesos, a més, es compaginarà l'ús i el funcionament que ja té la resta de l'any. Els tres últims a incorporar-se a la llista van ser les piscines municipals del Parc Central, la Floresta i Vallureix, que podran obrir encara que centre de nou en fase d'emergència per sequera, en motiu d'aquest, com dèiem, refugi climàtic, sobretot especialment en horari de calor, en onades de calor. I I parlem d'esports perquè el futbolista Sant Cugatenc del primer equip del Barça, Pau Víctor, ha concedit una entrevista en exclusiva a Cugat Media després de visitar el campus del Júnior aquest dimarts. L'exjugador del Júnior, de fet, ha parlat del seu futur i ha explicat que té contracte amb el Barça i està content, però els jugadors són ambiciosos i han de parlar amb el club i amb el míster també. Sobre Nico Williams també ha parlat, sobre un dels fitxatges frustrats del Barça aquest estiu, ha destacat que Nico hagi decidit quedar-se al seu club, a l'Atlètic Club de Bilbao, per créixer, i ha dit que el Barça ja té, ha demostrat que aquesta passada temporada que compleixen els objectius. Però Víctor té un somni clar. Ha dit, vull guanyar la Champions amb el Barça. Té 23 anys i ha viscut una gran temporada amb el Barça després de guanyar la Lliga, la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya i quedar eliminat, com dèiem, a les semifinals de Champions. Es va guanyar quedar-se a l'equip blaugrana després d'una gran pretemporada amb gols decisius i amb el pas de les jornades i la temporada ha disposat, això sí, de pocs minuts. Ara toca tornar després de les vacances i afrontar el seu futur. A partir de la setmana vinent veurem si marxa cedit, una de les opcions més factibles, o es queda a la recerca de més minuts amb el primer equip. El Sant Cugatenc va iniciar-se a les categories formatives del júnior, com dèiem, fins a cadet, on va marxar al Sabadell. D'allà va fitxar al Girona pel juvenil i després amb el filial i el primer equip. Una sessió de nou al Sabadell de primera federació, amb una gran temporada li va servir per fitxar pel Barça, completant una gran temporada també al filial blaugrana, sent el màxim golejador de la categoria. I encara en futbol, Joel Bravo seguirà al capdavant del Sant Cugat masculí. El conjunt vermell i negre continuarà al grup 3 de la primera catalana. Afronta la segona temporada Joel Bravo com a màxim responsable del primer equip masculí del Sant Cugat, que ho compaginarà amb la de nou director esportiu de l'entitat. L'equip vermell i negre continuarà al grup 3 de primera catalana, com dèiem, i cercarà l'ascens a la Lliga Elit. Els vermell i negres volen millorar la cinquena plaça assolida la temporada passada en el primer any de Bravo a la banqueta vermell i negre. Com dèiem, l'objectiu és l'ascens. El tècnic vol assolir l'ascens en aquesta Lliga Elit, la màxima categoria catalana, i ja ho va deixar ben clar la passada temporada, tot i fer una bona campanya, la irregularitat com a visitant durant aquest curs passat ha passat factura. Sobre la plantilla s'esperen alguns canvis que es faran oficials les properes setmanes. A la llista de baixes confirmades trobem a Ferran Roca, que marxa al Parets, a Juan Pablo Sepúlveda, el 25 de setembre, i rival dels Sant Cugatencs, de fet, en aquesta primera catalana, aquest grup 3, i Cristian Gómez, el Sant Juan de Montcada de la Lliga Elit. I un últim apunt d'esports, en aquest cas a tenis taula, perquè la jugadora del Dos Torres Sant Cugat, Laia Cid, s'ha programat campiona d'Espanya sub-10 en una competició disputada a Almeria. Cid segueix amb la seva progressió i hegemonia en l'àmbit estatal i català. La resta de representants sant cugatencs també han aconseguit bons resultats, com el de Teo Molinero, 30è a la general i 6è en sub-9, i Alexander Jiménez, 33è a la general.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I fins aquí les notícies d'aquest dimecres, 9 de juliol del 2025. Us ha parlat Martí González. Evidentment, podeu seguir la informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, @cugatmedia.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, i som per ajudar.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Si ets dels que mesura la vida en cançons, Vox és el teu programa. Els dilluns a les 10 de la nit, escolta les cançons que formen la banda sonora de la teva vida.
Kiss. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Bona tarda, dimecres 9 de juliol del 2025. Us parla Martí González i això és l'Info Migdia.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem parlant de la plataforma Cultura al Carrer, que es fa gran i anuncia també més accions. La plataforma ja aglutina 70 entitats de la ciutat i compta amb el suport individual de més de 700 persones. Des del seu esclat per la Festa Major de Sant Cugat, va ser equiparable al del seguici d'inici i dues setmanes després de la seva presentació en societat, la plataforma, com dèiem, ja té més de 70 entitats que li donen suport, culturals i de lleure i socials, a més de comptar amb el suport de 700 persones a títol individual. Aquest dimarts, en una roda de premsa celebrada al Passeig Octavià, la plataforma ha deixat clar que el seu impacte anirà més enllà de la Festa Grossa. Cultura al Carrer, diuen, només acaba de començar. Així ho han anunciat els seus portaveus, que han explicat que estan funcionant com una coordinadora i que ja estan preparant futures accions, tot i que han preferit no concretar-les. Tot i aquesta fulgurant evolució, en poc més de 15 dies, les reivindicacions de la plataforma es mantenen intactes. Els portaveus Núria Ras i Àlex Rossell han denunciat la situació límit que viuen moltes entitats a l'hora de desenvolupar les seves activitats a l'espai públic. Escoltem Núria Ras.
Us imagineu un Sant Cugat sense tot això? Qui voldria viure en un poble sense cultura al carrer, sense vida? Cada cop que volem dur a terme la nostra activitat als carrers i places de la ciutat, ens trobem davant de múltiples obstacles i inconvenients. Per aquest motiu, hem dit prou.
Tot aquest malestar, que es va fer especialment evident, visible durant la Festa Major, el moment en què la plataforma ha decidit impulsar una sèrie d'accions per denunciar aquestes limitacions. Entre les principals queixes hi ha la limitació horària fins a les 11 de la nit, el trasllat d'actes del centre cap a zones perifèriques, peticions de material municipal no ateses i un habitual silenci administratiu que asseguren dificulta la seva tasca i desincentiva a la participació cultural al carrer. Asseguren que avui dia ni l'alcalde ni la regidora de Cultura Núria Escamilla s'han posat en contacte amb el col·lectiu, malgrat que aquest aglutina actors diversos i ha generat ja un consens ampli, diuen, entre entitats d'àmbits i sensibilitats diferents. Per donar un tomb a aquesta situació, la plataforma reclama una administració facilitadora, amb tràmits més àgils, normes més flexibles i un accés realment universal a l'espai públic. Volem que les institucions ens ajudin, no que ens posin pals a les rodes, reclamen. També han demanat una revisió de les normatives municipals que, segons denuncien, responen més a lògiques restrictives que no pas a una voluntat d'impulsar la vida col·lectiva.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Més coses, precisament l'alcalde Josep Maria Vallès ha explicat, ha compartit un vídeo a les xarxes socials en què assegura que en poc temps Sant Cugat tornarà a estar net i polit, diu així, sobre el nou sistema de recollida, coincidint amb un moment de queixes per l'estat de la ciutat. Vallès, acompanyat de la tinent d'alcaldia de gestió urbana, mobilitat i canvi climàtic, Cristina Paraire, ha presentat alguns dels seus canvis relacionats amb el sistema de residus i neteja del municipi que arribaran entre finals d'agost i finals d'octubre. Precisament la publicació del vídeo coincideix en un moment en què hi ha força queixes de ciutadans sobre l'estat dels carrers. Els principals canvis del nou sistema de recollida de residus, està previst col·locar 3.067 contenidors nous, és a dir, la ciutat tindrà 637 contenidors més que actualment. Un cop ja estiguin instal·lats, en una segona fase, l'Ajuntament té previst posar en marxa el sistema de contenidors intel·ligents, de manera que, per obrir el contenidor i llançar les escombraries, caldrà una targeta. Aquest sistema ja es fa servir, de fet, en altres ciutats. El nou contracte també preveu augmentar la maquinària de neteja fins als 100 vehicles, fet que suposa doblar l'actual. En aquest cas, hi haurà vehicles específics pels barris de muntanya, on la topografia així ho requereix. A més, s'augmentarà la freqüència de neteja i recollida i s'eliminaran els contenidors soterrats al centre, entre d'altres. Pel que fa al calendari, el consistori començarà a retirar els contenidors soterrats aquest agost. Serà al setembre quan arribi la nova maquinària i es farà una implementació progressiva d'aquest servei. A partir de l'octubre hi haurà un equip d'informadors del carrer per resoldre dubtes sobre el funcionament d'aquest nou sistema. Serà al març del 2026, de l'any vinent, quan s'espera fer ja definitivament el desplegament complet de la maquinària.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Media.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició Migdia.
Ha estabilitzat l'incendi del Baix Ebre després de cremar més de 3.300 hectàrees. Aquest matí s'ha aixecat el confinament a tots els municipis afectats, excepte a Paüls, on es manté un aïllament flexible per seguretat, segons ha explicat Joan Rovira, que és cap d'intervenció dels bombers.
Sí, hem de demanar que siguin pacients, però que també ens s'entenguin, i especialment, diguem-ne, que som sensibles a les seves necessitats i que entre tots hem d'aplicar el sentit comú. Diguem-ne, evidentment que si fem les coses de manera coherent no hi han de veure dificultats en poder possiblement fer aquests desplaçaments, però els hi demanem que si ho poden endarrerir un parell o tres d'hores que ho facin més de cara a la tarda-nit que no passarà.
Els bombers han donat el foc per a estabilitzat fa una hora i escàs, però encara és molt lluny de poder-se extingir, asseguren. Per això es demana als veïns molta prudència i evitar desplaçaments per la zona. El que preocupa sobretot ara és una tempesta que pot arribar aquesta tarda a partir de les 5. Pendents, per tant, un dia més del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, tenim un mosaic de tipus de temps a hores d'ara a Catalunya i, per exemple, déu-n'hi-do, les pluges que han caigut a les comarques del Camp de Tarragona, gairebé 60 litres per metre quadrat, a Vinyols i als Arcs, però també en moltes altres àrees del Baix Camp, del Tarragonès, del Baix Penedès, ha caigut al cel les últimes hores, per sort també en alguns racons de l'Ebre, però a la banda de l'incendi dels ports, molt poca aigua de moment. Ara bé, molta més humitat que no pas els últims dies, ben feble, i els núvols que també s'estenen a molts indrets de la resta de Tarragona, de la Catalunya central, comarques de Barcelona o del sud de Girona. Les clarianes més nombroses aquesta tarda les tindrem cap a l'Alt Pirineu. Ja les pluges de la costa de Tarragona s'aniran apaivagant. I la temperatura també. Per tant, avui no serà una jornada precisament calorosa. Pel que fa demà, temperatura que pujarà momentàniament i, per tant, més calor, sobretot a Ponent, i també alguns núvols que s'aniran dispersant per la costa. A la tarda, algun ruixat al Prepirineu. Ho seguirem a la xarxa.
És dimecres 9 de juliol de 2025 i tenim més titulars. Pedro Sánchez anuncia 15 mesures que inclouen una agència anticorrupció i una llista negra d'empreses corruptores.
El pla està dissenyat amb Sumar i l'OCDE i estableix la retirada de subvencions als partits que mantinguin corruptes. Ho ha presentat el Congrés de Diputats en el ple monogràfic arran del cas Cerdán.
Els socis d'investidura de moment li fan costat, però ja han avisat que la confiança està al límit. Més qüestions. Els ajuntaments de l'Urgell exigeixen mesures urgents per posar fi als microtalls elèctrics.
Els alcaldes afectats denuncien que aquests talls constants perjudiquen greument el dia a dia i l'activitat econòmica a la comarca i reclamen una reunió institucional immediata per abordar el problema.
En cultura, Oques Grasses serà el grup encarregat d'inaugurar el Festival Acústica de Figueres,
que comptarà amb un nou escenari pensat per a concerts en grans aforaments. La trobada, que es farà del 28 al 31 d'agost, reunirà artistes del moment, com Alitz, Mama Duixa o Figa Flowers, amb grups intergeneracionals com l'Axan Busto o Ja t'ho diré.
En esports, Roger Sánchez, avui es podria resoldre ja qui ocuparà la vacant de Lleida a la segona federació de futbol.
La Federació Espanyola ha de decidir quin equip d'entre els que han dipositat els 289.000 euros requerits té dret a la plaça. Entre els aspirants hi ha diversos conjunts de casa nostra. El Cornellà, que argumenta que hi té dret esportiu, a més del Som Maresme, el Badalona o l'Atlètic Lleida.
Al control de Sa Ivan López, us parlem Montse Hidalgo i Sònia Kerr.
Notícies en xarxa. Edició Migdia.
Ha estabilitzat l'incendi del Baix Ebre després de cremar més de 3.300 hectàrees. El foc, però, encara està molt lluny de poder-se extingir, segons han informat fa poca estona els bombers. Aquest matí s'ha aixecat el confinament a tots els municipis, excepte a Paüls, on es manté un aïllament flexible per seguretat. Última hora des del centre de comandament a Tortosa. David Benito, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, estabilitzat aquest incendi que crema a Paüls des de fa un parell de dies. Ara mateix els bombers estan treballant encara en una zona de difícil accés on requereix treball manual. Pendents també d'aquesta tarda perquè hi haurà una tempesta que no saben si serà seca o anirà acompanyada d'aigua i per tant podria ajudar a la tasca dels bombers. Parlem, escoltem a l'inspector Joan Rovira.
L'únic element que en aquests moments ens pot generar una certa intranquil·litat és aquest pas d'una tempesta que està prevista que pugui produir-se al voltant de les 5 de la tarda i que ens pogués desestabilitzar alguna zona de l'incendi. No sabem si aquesta tempesta vindrà acompanyada d'aigua o serà una tempesta seca. Ja veieu que també, observant l'entorn, doncs tenim uns nivells d'humitat a l'atmosfera elevats, són factors que ajuden a l'extinció de l'incendi.
I ara mateix encara hi ha confinat el municipi de Paüls. Ara mateix són unes 500 persones les que encara no poden sortir del municipi, una mica per facilitar també la tasca dels bombers i que puguin accedir correctament. Agents rurals i Mossos d'Esquadra també han obert una investigació sobre les causes d'aquest incendi. Descarten per ara les causes naturals i, per tant, seria una causa d'acció humana, ja sigui voluntària o involuntàriament. I, companys, si em permeteu, doncs, fa un moment hem parlat també amb bombers i ens deien que a partir d'aquesta tarda aquest centre de comandament avançat podria començar a desaparèixer i, per tant, seria una molt bona imatge que us podrem explicar als butlletins d'aquesta tarda.
Doncs un panorama més esperançador, sens dubte, David Menito, amb que els municipis afectats per aquest foc doncs ja poden començar a respirar. Veïns i veïnes, avui han explicat com van patir per l'arribada de les flames als micròfons de Canal T. Tami Camacho.
Sobre la circulació a tota la C12.
A primera hora del matí, el banc de Xarta anunciava que s'obria la circulació de la C12, un símptoma de milloria que invitava a l'optimisme. Este dimecres al matí, els veïns i veïnes han celebrat el desconfinament de la majoria dels pobles. A Xarta, alguns comerços esperen ja recuperar la normalitat. Sílvia Carbó és l'encarregada d'una botiga d'alimentació.
Els proveïdors avui ens han dit que sí que ens serviran. I suposo que aquesta tarda ja ho tindrem tot normal, com si no hagués passat res.
A Paüls, tot el desconfinament, se manté l'optimisme també després de veure directament la disminució de les flames.
Ahir per la nit vam poder descansar, vam poder dormir una miqueta més. La primera nit no vam descansar, a menuda tenia molta temor.
La primera nit va ser la més complicada, quan les flames van arribar al Dover i a Xerta. Avui els veïns han pogut dormir més. Una de les dades més impactants és que l'incendi ha calcinat la meitat del terme municipal de Xerta.
I pel que fa a l'incendi de Sant Pere de Sallavinera, l'Anoia, els bombers confien a poder-lo tenir controlat a primera hora d'aquesta tarda si no hi ha cap represa. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que el foc es va originar pels treballs d'una màquina de segar. Canal Taronja d'Anoia, Sergi Lladó, bon dia.
Molt bon dia. A aquesta hora desenes d'efectius treballen a contrarrellotge per donar per extingit aquest incendi. Les condicions meteorològiques d'avui són favorables per aquesta extinció. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi de que el foc va començar pels treballs d'una màquina de segar que complia totes les normatives. En total, el foc ha cremat 130 hectàrees d'una zona agrícola i forestal de l'Alta Anoia. Jordi Vila és el cap de guàrdia de la Regió Centre dels Bombers.
Si això es compleix i realment no tenim cap més ignició important del perímetre, la idea és que de cara a la tarda, quan hagin passat les hores més dolentes d'insolació, el puguem donar per controlat.
La zona cremada és una zona molt propera a un bosc ja calcinat pels focs de l'estiu de l'any 1998 a la Catalunya Central. De fet, el foc ha estat als voltants del castell de Boixadors. El municipi de Sant Pere, Sallavinera, patia per aquest monument i també per totes les masies del voltant, que hi van haver de ser confinades durant unes 4 hores. Preocupava perquè aquesta zona de la Catalunya Central, on conflueixen tres comarques, el Bages, l'Anoia i el Solsonès, ha estat històricament castigada pels focs virulents durant els estius més càlids de casa nostra de Catalunya.
Doncs a tot això, avui Brussel·les ha demanat als 27 més preparació per fer front a crisis provocades per incendis com aquests que afecten aquests dies Catalunya. Ara per ara, la superfície cremada a casa nostra durant aquest estiu són prop de 10.000 hectàrees ja supera qualsevol altra campanya dels darrers 15 anys a aquestes alçades.
La Comissió Europea ha demanat als estats membres de la Unió que revisin les seves reserves d'aigua, aliments, matèries primeres, energia i medicines per tal de millorar la preparació per a crisis com desastres naturals i guerres.
Notícies en xarxa.
5 minuts i 3 quarts de 3, titular destacat del dia, Pedro Sánchez anuncia un pla estatal amb 15 mesures per combatre, prevenir i reparar la corrupció. En el ple monogràfic, arran del cas Cerdán, el president del govern espanyol ha anunciat la creació d'una agència anticorrupció i una llista negra d'empreses corruptores. El pla, dissenyat amb Sumar i l'OCDE, també estableix la retirada de subvencions als partits que mantinguin corruptes. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat perdó als votants del PSOE i als ciutadans en general per l'escàndol de Santos Cerdán. Ha admès que va pensar en dimitir, però no ho farà, sinó que ha presentat un paquet de 15 mesures per aturar, controlar i castigar la corrupció.
Afronto el reto de mejorar los mecanismos que tienen nuestras instituciones para evitar, para perseguir y para castigar la corrupción. Lo fácil, señorías, ciudadanos y ciudadanas, sería tirar la toalla. Pero nosotros no hacemos lo fácil, hacemos lo correcto. Por eso, como decía un gran escritor extremeño, vamos a seguir caminando hacia adelante, siempre hacia adelante.
Algunes de les mesures són una agència pública independent que s'encarregarà de prevenir, combatre i perseguir la corrupció, una llista negra d'empreses corruptores perquè no puguin contractar més amb l'administració pública, també controls patrimonials als alts càrrecs, retirada de subvencions als partits que mantinguin a les direccions persones condemnades per corrupció, endurir el codi penal i decomissar i recuperar els béns adquirits en pràctiques corruptes.
El PP i Vox han insistit que Sánchez dimiteixi i convoqui eleccions i els socis d'investidura de moment li fan costat, però han avisat que la confiança està al límit. Els ajuntaments de l'Urgell exigeixen mesures urgents per posar fi als microtalls elèctrics. Reclamen una reunió institucional per abordar el problema. Els alcaldes afectats denuncien que aquests talls constants perjudiquen greument el dia a dia i també l'activitat econòmica a la comarca. Ràdio Tàrrega, Gemma Carceller, endavant.
El president del Consell Comarcal de l'Urgell, José Luis Marín, ha posat sobre la taula la situació insostenible que viuen molts municipis. Marín ha recalcat que encara que els talls de llum són molt curts, tenen un efecte acumulatiu molt perjudicial.
Vida quotidiana de la ciutadania, perjudicant electrodomèstics, pèrdua de connectivitat, també sobre l'activitat econòmica, empreses i negocis amb maquinària sensible. També es veuen afectats constantment els serveis públics, centres educatius, serveis administratius, telecomunicacions i el sector agrícola, especialment les explotacions que depenen de sistemes automatitzats de reg o també de conservació de producte. Són microtalls que estem patint des de fa mesos i en molts casos des de fa anys. Rebem queixes constants.
El ple del Consell Comarcal presentarà una moció institucional que reclama una actuació immediata davant dels microtalls. El Consell Comarcal ha anunciat que si no s'obtenen compromisos ferms i accions concretes en un termini raonable, no es descarten noves accions.
El sindicat dels Mossos sap fer por, defensa l'actuació dels agents que ahir van abatre l'autor del tiroteig a Calldetenes, a Osona.
Després de matar el seu germà, l'home es va trinxerar a casa i va retenir la mare. Els Mossos van intentar negociar amb ell fent tasques de mediació, però l'home va mantenir una actitud violenta i hostil. La portaveu del sindicat, Imma Viudes, ha defensat l'actuació del grup especial d'intervenció dels Mossos d'Esquadra en declaracions a la xarxa.
El treball del GEI va ser impecable, la situació era greu, es temia per la vida de les persones que estaven a l'interior. Van intentar durant moltes hores que aquesta persona deposés de la seva actitud, però malauradament no va voler accedir al DELAC en cap cas. Van temer per la vida de les persones que estaven a l'interior i també pels agents pels quals estava obrint foc, doncs evidentment el grup especial d'intervenció va haver d'actuar.
Viudes també ha matisat que els agents ferits són finalment 4 i no 5, com es va dir inicialment. Tots ells estan fora de perill.
Un sotsinspector dels Mossos d'Esquadra de Figueres ha estat denunciat per agredir la responsable d'una autoescola de Girona enmig del carrer, després que la seva filla suspengués ahir l'examen pràctic de conduir.
El policia, que és el cap de Seguretat Ciutadana de la capital de l'Alt Empordà, va clavar un cop de cap al cap de la dona, segons consta a la denúncia. Ella té un edema d'un centímetre i mig.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Minut i 3:15. Aquest estiu se superaran amb tota probabilitat els morts per calor que hi ha hagut els darrers anys a Catalunya i a Espanya. Ho ha advertit la consellera de Salut, Olga Pané, en una conferència a Nova Economia Fòrum, en què ha analitzat el moment en què es troba el sistema de salut català i ha negat que faltin metges, amb excepció, això sí, de les zones rurals. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La calor extrema ha provocat 43 morts a Catalunya el mes de juny, segons l'Institut de Salut Carlos III, quan el juny de l'any passat, per altes temperatures, no n'hi va haver cap. La consellera de Salut, Olga Pané, ha recorregut a diversos estudis fets al sud d'Europa que mostren l'impacte de la calor en les urgències i hospitalitzacions.
De fet, a Espanya, l'any 2022, ja vam tenir més morts a l'estiu que a l'hivern. El 2023... aquesta xifra va ser de 3.800 morts atribuïbles a la calor en aquest període. I aquest any tenim tots els números de superar tots aquests rècords anteriors.
Pané ha insistit que cal vacunar-se davant malalties emergents pel canvi climàtic. Sobre la situació dels metges i infermeres a Catalunya, la consellera ha negat que sigui cert que marxin i que cobrin gaire menys que la resta d'Europa, amb l'excepció d'Alemanya.
És un mite, això de que la gent marxa, perquè amb tots els registres que hem mirat, tant els del Ministeri com ara nosaltres que tenim registres, no marxa la gent, no marxa. No marxen.
Pané ha insistit en la reforma de l'atenció primària com una prioritat del govern i ha recordat que ha començat una prova pilot a 27 CAPs de Catalunya.
Doncs les altes temperatures són també les responsables de la presència de meduses a les platges, i tenint en compte que a la costa gironina l'aigua és cada cop més calenta, tot fa pensar que serà un estiu complicat a platges com les de Platja d'Aro o Palamós. Ràdio Palamós, Carles Ribes.
Als estius de finals dels anys 80 o 90, la temperatura de l'aigua a platges gironines solia estar en aquest període de l'any entre els 20 i els 22 graus. Les dades recollides pel Servei Marítim de Copernicus i processades per Meteoclimàtica reflecteixen que des de l'any 1986 la temperatura de l'aigua experimenta un augment sostingut, i els darrers 5 anys, a principis de juliol, arriba ja als 24 i 25 graus i s'hi manté més temps. Les onades de calor marines al Mediterrani s'han duplicat els últims 20 anys, i les altes temperatures fan preveure més meduses a la Costa Brava aquest estiu, perquè l'escalfament afavoreix la seva proliferació. Aquest any, però, ha plogut força, provocant l'aportació d'aigua fluvial al mar. La barreja d'aigua dolça i salada no és un entorn favorable per a aquestes espècies i podria frenar la seva arribada.
I repassem ara altres notícies de la jornada en format més breu. Espanya serà el país de l'OCDE on més caurà la taxa d'ocupació per l'envelliment de la població.
L'organisme calcula que el cens en edat de treballar a l'Estat es reduirà un 30% de cara al 2060 i reitera la crida d'allargar l'edat de jubilació.
Detingut un home per l'incendi a Cala Montgó de l'Escala, que va obligar a confinar un càmping i un hotel.
El foc va començar la matinada de l'1 de juliol arran d'una bengala, i per precaució es van confinar a l'hotel El Miquel i el càmping Illa Mateua, on hi havia una cinquantena de persones. Les flames van afectar 3 hectàrees de bosc. Després d'una investigació conjunta entre els agents rurals i els Mossos d'Esquadra, la policia ha arrestat l'home a Torroella de Montgrí. Té 51 anys i està domiciliat a l'Escala.
El Gremi de Llibreters denuncia el mal funcionament i la vulneració de les normes del bar escolar. Recorden que va ser concebut específicament per ajudar les famílies i reforçar el comerç de proximitat, però que la pràctica, asseguren, no és així.
Les llibreries han constatat un increment de casos en què les escoles canalitzen directament el bescanvi dels vals cap a grans distribuïdores i editorials, deixant al marge el comerç local. Per al Gremi, aquestes pràctiques no només vulneren la normativa, sinó que constitueixen una competència deslleial.
I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de l'Espluga FM i Altafulla Ràdio.
Aquest dimecres, la piscina de Solivella finalment ha obert les portes. Tot i que l'obertura està programada anualment per Sant Joan, els veïns del municipi porten més de 2 setmanes esperant a causa d'unes obres que s'han endarrerit. La inauguració arriba amb una renovació íntegra de l'espai, que portava 30 anys sense modificacions. Per compensar, el recinte es mantindrà obert fins l'11 de setembre.
Altafulla avui s'ha posat en marxa la primera zona blava que tindrà la vila. És el barri marítim i compta amb 800 places disponibles. Amb la mesura es vol garantir la rotació de vehicles, tant pels que van a la platja com pels que accedeixen als comerços i restaurants. El veïnat i comerciants de la zona estan a l'expectativa de com funcioni, i algunes veus acusen el consistori d'ànim recaptatori. El cert, però, és que amb la gratuïtat pels veïns i els abonaments de temporada per segones residències i treballadors, el dubte és saber quina caixa es podrà fer realment d'aquest nou servei. La mesura serà vigent cada dia de 9 del matí a 9 del vespre i fins al 15 de setembre.
9 minuts, arribarem al punt de les 3. Moment per la cultura. Sexy like you, just want the sky. Yes like you, yes like you, yes like you. Sexy like you, just want the sky. Yes like you, yes like you, yes like you. La 22a edició del Festival Acústica de Figueres comptarà amb un nou escenari pensat per a concerts amb grans aforaments. Oques Grasses, l'estem escoltant, serà el grup encarregat d'inaugurar-lo. La trobada, que es farà del 28 al 31 d'agost, reunirà artistes del moment com Alits, Mamaduixa o Figaflaves, amb grups intergeneracionals com l'Exambustó o Ja t'ho diré. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Després de reunir més de 100.000 persones a la darrera edició, l'Acústica omple un forat encara no cobert, el de les grans gires. Per això estrenarà un quart escenari, l'Acústica Figueres Arena, amb l'aforament necessari per a aquest tipus de concerts, de pagament, ja amb el 70% de l'aforament venut. Oques Grasses, precedida de Muchacho i Los Sobrinos, serà l'encarregada d'inaugurar-lo. Enguany el cartell l'encapçalen grups i solistes com els Catarres, Su, Ginestà, Mamaduixa o Figaflaues, amb clàssics com l'Exambusto, Doctor Calypso o Ja t'ho diré, i emergents com Esbetlana o Sandra Montfort. Un còctel que, segons el seu director, Xavi Pasqual, defineix l'Acústica.
Tinguem, doncs, des de grups familiars en franja diurna a aquests artistes, doncs, de generacions, doncs, més adultes, o aquest dernier cri musical, perquè també la gent jove segueix venint al festival i això és el que fa, no? Hi ha un relleu generacional, però sense deixar enrere la gent que va viure l'Acústica fa 22 o 24 anys.
L'Acústica tancarà diumenge 31 d'agost amb un vespreig encapçalat pel Dream Team Megamix, que culminarà l'orquestra Diversiones.
I les adoberies de Vic estrenaran un espectacle teatral de petit format per explicar la història dels treballadors de la pell.
És un nou producte de l'àrea de turisme per donar a conèixer aquest passat i compta amb la companyia Corsia Teatre.
El nou FM, Queralt Arias.
Després de la seva rehabilitació, les adoberies de Vic obriran les seves portes al públic perquè acolliran un espectacle teatral de petit format que s'estrenarà el 18 de juliol i s'allargarà fins al 9 d'agost. A flor de pell és el títol de l'obra de la companyia usonenca Corsia Teatre, que donarà a conèixer la història de les adoberies i l'ofici dels pallaires al llarg dels anys. Ho explica el director de l'espectacle, Joan Roura.
Ens hem sentit còmodes des del punt de vista de més petits, de les persones que hi han treballat, de la gent humil que van a treballar cada dia i que també són part de les pallaries en aquest cas.
L'obra serà aproximadament d'una hora i es faran dues sessions, tant divendres com dissabte. La primera a les 7 de la tarda i la segona a les 9 del vespre. Les entrades, que es poden adquirir a partir de dijous a la web de l'Oficina de Turisme de Vic, tindran un preu de 16 euros. Per cada sessió només hi haurà disponibles 20 entrades.
El britànic Jonathan Nott serà el nou director musical titular del Gran Teatre del Liceu a partir de la propera temporada.
Per al relleu del mestre Josep Pons, que restarà com a director musical honorari. Jonathan Nott és actualment director de la Tokyo Symphony Orchestra i de l'Orchestra de la Suite Romande i és una de les batutes més destacades del panorama internacional.
Wizard actua aquesta nit a la sala Razzmatazz de Barcelona.
La banda californiana celebrava l'any passat el 30è aniversari del seu primer disc, The Blue Album, amb èxits com Buddy Holly o Island in the Sun, que els van fer mundialment famosos als 90 i als primers anys del segle XXI. La proposta de Wizard parteix del rock alternatiu per apropar-se a altres estils, com l'electrònica o cançons de to més melòdic.
I arribem als esports amb la melodia del nostre company Roger Sánchez. Roger, bon dia. Dia clau per conèixer qui ocuparà la vacant de Lleida a la segona Federació de Futbol.
Bon dia, Sònia. Exacte. Avui ha acabat el termini de 5 dies que va donar la Federació Espanyola per dipositar els 289.000 euros corresponents als impagaments del Club del Segrià per optar a ocupar-ne la plaça. Diversos equips catalans hi aspiren. El Cornellà, per exemple, la demana per criteris esportius, ja que va ser el millor equip d'entre els descendits de la categoria el curs passat, mentre que el Som Maresme, l'Atlètic Lleida, del Badalona o l'Hospitalet podrien estar-hi també interessats. A Lleida ara hi ha dos focus d'atenció, les opcions de l'Atlètic Lleida, ara a tercera, d'ocupar la vacant, una categoria per sobre, i la voluntat de mantenir futbol de nivell a la ciutat després del descens administratiu del Lleida Futbol Club. N'ha parlat l'alcalde, Fèlix La Rosa. Ho ha ullet de ràdio, Sergi Guiu.
Al voltant del complicat moment que viu el futbol lleidatà, el paent cap de Lleida, Fèlix de Ros, ha volgut agafar-se als sotracs del passat per confiar que, com en anteriors vegades, la ciutat i el futbol de casa nostra torni a aixecar el cap.
No és la primera vegada que ens trobem situacions de dificultat, vull recordar, com a mínim dos. Jo recordo tres, al final sempre hem tret el cap. Jo crec que hem de mantenir l'esperança i en qualsevol cas estic convençut que hi haurà futbol a Lleida i ho farem des dels barris, ho farem des de la base, ho farem des d'altres competicions, no? Però, en fi, entre tots i totes hem de fer el possible perquè Lleida torni a tenir un equip de futbol que sigui el referent.
La Rosa ha confirmat la reunió d'aquest divendres amb els dirigents de Lleida per tractar qüestions al voltant del futur del club i que van aparèixer en la reunió realitzada el passat divendres 20 de juny.
Encara en futbol, l'Espanyol ha iniciat avui els entrenaments de pretemporada després de dos dies de revisions mèdiques i proves físiques. Després de la sessió, el club i Javi Puado han escenificat la renovació del capità fins al 2030. Puado podria arribar als 16 anys al club, al seu dorsal, quan acabi el contracte el 2030.
Ja els conto els anys que porto aquí i, bueno, tant de bo. Jo sempre ho he dit, que estic molt còmode aquí. És que és casa meva. Sempre ho dic, però és la veritat. I tant de bo pugui ser one club man, òbviament.
Pel que fa al bàsquet, la penya ha anunciat el retorn de Simon Birgander, que signa per dues temporades amb una tercera opcional. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
Arriba procedent del Múrcia, on ha estat les dues últimes temporades a les ordres de Cito Alonso, també tècnic ex-verd i negre. Als seus 27 anys, el pivot de 2,9 m coneix perfectament la casa. És un jugador amb bona visió de joc i que pot córrer molt bé la pista. En defensa destaca per la seva facilitat per agafar rebots, per estar ben col·locat i per tenir un gran poder intimidatori. Quan va marxar de la penya va estar en un nivell increïble a Múrcia, fent 10,7 punts, 7,1 rebot i 16 de valoració. Abans de tornar a la penya, Birgander disputarà l'Eurobàsquet amb Suècia, que es celebrarà del 27 d'agost al 14 de setembre. Allà compartirà selecció amb Lude Håkansson, que també serà jugador de la penya i que també arriba de Múrcia.
Dos apunts finals, Luciano Gauna, ala argentí, és el tercer fitxatge del Barça de futbol sala per a la propera temporada i avui el Tour de França, cinquena etapa contra rellotge individual. El vilanoví Marc Soler, l'únic català que participa a la ronda francesa, és ara mateix 85è a la general.
Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà, com sempre, puntuals. A les 2, confiem i desitgem amb l'incendi del Baix Ebre ja controlat. Fins ara, bona tarda.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
I la CIA investiga aquest so imparable. Faig mia quan em mira, però després busco a l'altre. Estic creixent todavía, vull fer els passos de l'alba. Busca'm tu, noi.
La informació més propera a tu i la millor música. La ràdio amb samarreta.
Ah! 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.